Hola, bon dia. El Palau Bofarull de Reus de la Diputació de Tarragona acull fins al proper 23 de juliol l'exposició Montsant, descobreix-lo, una mostra que pretén donar a conèixer als ciutadans del Parc Natural del Montsant a través d'imatges gràfiques. Gràcies a l'exposició, el visitant pot fer un recorregut visual per un dels espais naturals més emblemàtics de la demarcació integrat pels municipis de la Morera del Montsant, Cabassers, Ulldemolins, Cornudella de Montsant, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Bisbal de Falset, Margalef i la Figuera. En parlarem sobre aquesta exposició del Parc Natural del Montsant a la capital del Baix Camp, a Reus, amb la vicepresidenta del Parc Natural del Montsant, Cori Montlleu. Altres notícies, com sempre, cada setmana us detallem en titulars. Trobada aquest diumenge de l'Associació Cultural Carrutxa per celebrar els seus 25 anys a Bellmunt del Priorat. En parlarem amb la vicepresidenta de Carrutxa, Montse Flores. La meitat dels alumnes de l'Escola de Taller d'Informàtica del Consell Comarcal del Priorat han trobat feina. Maria Secai, presidenta del Consell Comarcal del Priorat, ens farà 5 cèntims sobre aquesta Escola de Taller d'Informàtica que ha causat tant èxit a la nostra comarca. El Departament d'Educació redacta el projecte d'ampliació de l'escola de primària actualment al límit, l'escola de primària de Marçà. L'Associació Astronòmica de Torroja del Priorat ofereix un programa d'activitats per conèixer Mart aquest cap de setmana. Les cases de pagès del Priorat lamenten la poca implicació municipal en unes jornades sobre el turisme. I de l'àmbit dels esports, destacar el campionat aconseguit el títol de campió de primera divisió provincial del Pradell Futbol Sala. En parlarem amb el seu delegat, el delegat del Pradell Futbol Sala, Joan Carles Amorós. Ara anem per la publicitat. 12:36. Publicitat, doncs, i entrem en matèria.
"45 revolucions", un programa dedicat a la música. Una música eclèctica. Gran varietat d'estils, de registres, de músiques, de cançons. A 45 revolucions no ens agrada la discriminació. Per això volem donar cabuda a un gran nombre variat d'estils. Podrem sentir des del Pavarotti fins a la música més contemporània i avantguardista. Farem recorreguts per la música feta al segle XX.
45 revolucions, divendres a 11:45 i diumenges a 10:00 de la nit.
El Palau Bofarull de Reus de la Diputació de Tarragona acull fins al proper 23 de juliol l'exposició Montsant, descobreix-lo, una mostra que pretén donar a conèixer als ciutadans del Parc Natural del Montsant a través d'imatges gràfiques. Gràcies a l'exposició, el visitant pot fer un recorregut visual per un dels espais naturals més emblemàtics de la demarcació de Tarragona, integrat pels municipis de la Morera del Montsant, Cabassers, Ulldemolins, Cornudella de Montsant, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Bisbal de Falset, Margalef i la Figuera. A través d'un seguit de fotografies es poden conèixer els trets més característics del clima, de la vegetació i també dels poblaments faunístics més rics de Catalunya. Aquesta exposició de caràcter itinerant que va iniciar el seu recorregut pels pobles del Priorat per continuar per arreu de la demarcació de Tarragona i finalment per tot Catalunya, té per objectiu mostrar els valors naturals de la serra i fomentar el respecte al medi ambient entre els ciutadans. A l'acte d'inauguració de la mostra, celebrada aquesta passada setmana, i participaren el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep Maria Tost, l'alcaldessa Lluïda Molins i vicepresidenta de la Junta Rectora del Parc Natural Misericòrdia Montlleu, l'alcaldessa de Lluïda Molins i vicepresidenta del Parc Natural del Montsant, Cori Montlleu, va definir el Montsant com un lloc emblemàtic que no deixa indiferent ningú que el visita. És així, vicepresidenta del Parc Natural del Montsant, Cori Montlleu?
Sí, ho heu explicat tan bé que gairebé no tinc paraules per descriure-ho millor, però crec que sí, que el Montsant, doncs, és això, és un lloc emblemàtic que tenim la sort de tenir dins de la zona del Priorat, que efectivament no deixa indiferent a ningú, no? I aquesta mostra, que aquest dia es va inaugurar, aquesta exposició de fotografies al Palau Bofarull, doncs és una manera de poder atansar una mica més per la gent que encara no hagin tingut ocasió de visitar l'institut, no?, i de recórrer la peu, doncs que puguin quedar meravellats, de copsats, no?, en definitiva, de les fotografies tan precioses i dels llocs tan, tan idíl·lics, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha doncs, a la Serra del Montsant.
Bon dia, que no ho havien dit, i gràcies per acceptar la trucada de la ràdio, a la vicepresidenta del Parc Natural del Montsant, Cori Montlleu, per cert. Tal com dèiem, aquest es fa un Palau Bofarull de Reus, aquesta mostra del Parc Natural del Montsant. Per què Reus, aquesta mostra del Parc Natural del Montsant?
No, bueno, no és perquè a Reus, podria ser ben bé a Reus, a Tarragona, a Barcelona, bé, a qualsevol lloc de la nostra comarca, no? Però també pensem, a veure, per dos motius. Primer, perquè la Diputació de Tarragona ens ha ajudat moltíssim a poder, a fer possible aquesta exposició, no? Ajudant-nos econòmicament doncs, amb les fotografies i amb l'edició d'aquests marcs, i després perquè ens ha cedit gustosament el Palau Bofarull, que com sabeu és de la Diputació. I a més amb unes dates molt concretes, com era la Festa Major de Reus, per Sant Pere, doncs hem pensat que podia ser un bon moment, primera, perquè fos una activitat més que poguessin incloure doncs, dins de la Festa Major els convilatans de Reus, i en segon lloc, doncs, perquè bé, per tot el que us dic, no? Perquè pensem que la Diputació hi tenia molt a veure i cedint-nos les seves instal·lacions, doncs no podia ser un altre lloc millor.
La mostra, dèiem, estarà oberta fins al proper 23 de juliol, no?
Sí, sí, sí.
Per què recomanaries visitar aquesta mostra?
Perdó?
Per què visitar aquesta mostra del Parc Natural del Montsant? Què hi podem veure?
Bueno, doncs en principi, per la gent que no es conegui el territori, doncs hi ha una petita imatge de cada un dels nostres municipis, no? Algunes imatges, jo diria que molt dignes. Hi ha Ciurana, doncs, Ciurana del Montsant, que es veu tota la seva... Bueno, no sé com explicar-vos-ho, no? Vull dir, hi ha fotografies de cada un dels nostres municipis i de llocs emblemàtics de flora i fauna i arquitectura, i bé, és una petita mostra, una mica de tot, un recull.
Tal com dèiem, és una exposició itinerant, això vol dir que aquesta exposició anirà arreu de visitar Catalunya?
Bé, de la gent que ens ho demani, sí, sí, sí.
Teniu alguna cita que l'exposició pugui anar a algun lloc?
Doncs no us ho sabria dir exactament fora de les nostres terres, però segur que durant tot aquest estiu no estarà ni un moment aturada a la vorera del Montsant, que en principi és la seu. Vull dir, el de Molins mateix està prevista, diria que és tot el mes d'agost. A Cornudella del Montsant també em consta que hi ha una petició feta per l'oficina de turisme, on també la tindran exposada doncs, durant 15 dies, i sens dubte cada un dels nostres pobles, de fet és bastant recent, però segur que tots la voldrem tenir exposada almenys durant 15 o 20 dies perquè els visitants puguin conèixer una mica més la zona, no?
Deixant de banda aquesta exposició del Parc Natural del Montsant que acull la capital del Baix Camp Reus fins al proper 23 de juliol, la Cori Montlleu també és l'alcaldessa d'Ulldemolins i recentment a Ulldemolins s'ha declarat monument històric artístic la seva església, no?, per la Generalitat de Catalunya.
Sí, bé, és una... Sí, és un vell... És un vell monument del Renaixement, de fet és el primer monument del Renaixement català acabat a Catalunya i fa molts anys que estàvem lluitant primer per la declaració de monument històric artístic i després lluitant moltíssim per la seva rehabilitació. En aquests moments diríem que la rehabilitació ja és un fet, està pràcticament doncs, consolidat totalment les obres, ens queda una mica la part interior però ja és més d'imatge, no?, que no pas de consolidació. I un cop acabat això, bé, ha estat paral·lelament, no?, una cosa i l'altra. Doncs també és un tràmit llarg, la declaració de monument històric artístic, i jo no voldria dir un disbarat, però em sembla que des de l'any, potser 86, que això estava en dansa i no ho havíem aconseguit, i finalment enguany hem tingut la bona notícia doncs, de que això se'ns ha declarat monument històric artístic.
Doncs d'acord, Cori Montlleu, vicepresidenta del Parc Natural del Montsant i alcaldessa de Ulldemolins, gràcies per acceptar la trucada de la ràdio, bon dia i enhorabona per aquesta declaració de la Generalitat de Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies bon a tu, dia. Bon dia. Adéu-siau, bon dia. Canviant de notícia. L'Associació Cultural Carrutxa de Reus celebra aquest proper diumenge 3 de juliol a la població de Bellmunt del Priorat una jornada de celebració dels seus 25è aniversari. Els actes, cal dir, s'inicien a les 10 del matí amb una visita al Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat. Dues hores més tard, al Teatre de l'Uterpe, es podrà veure una petita exposició de fotografies sobre festes i cultura popular a Bellmunt del Priorat i una mostra de publicacions. A 1:15 de la tarda tindrà lloc una projecció d'imatges sobre 25 anys de cultura popular al Priorat. Tot seguit, cal dir, hi haurà un concert vermut amb música tradicional a càrrec de l'acordeonista Pep Lizandra. En parlem amb la vicepresidenta de l'Associació Carrutxa de Reus sobre aquesta celebració aquest cap de setmana, concretament aquest diumenge, a Bellmunt del Priorat, a la celebració a l'aniversari dels 25 anys de Carrutxa. En parlem amb la seva vicepresidenta de Carrutxa del Condem, Montse Flores. Montse Flores, bon dia.
Hola, bon dia.
Tal com dèiem en titulars, l'Associació Carrutxa de Reus organitza, vaja, ja està organitzant unes xerrades sobre el castell de Falset aquí a la nostra població. En principi, per què aquestes xerrades sobre el castell de Falset?
Bé, doncs perquè va sorgir amb l'Ajuntament de Falset i amb l'Arxiu Històric Comarcal l'opció de voler dedicar unes jornades d'estudi i de divulgació al castell de Falset, no només per la seva vàlua com a edifici, la història que ha tingut, sinó per la relació en concret amb l'època medieval i amb el comtat de Prades, que era el propietari del castell, els comtes eren els propietaris del castell, i per tant pensàvem que valia la pena fer-ne divulgació. També perquè recentment s'han fet una sèrie de recerques que han permès saber més coses de les que sabíem fins ara sobre aquest període en concret, bàsicament a partir d'un fet que ha sigut el poder disposar d'una còpia microfilmada de la documentació del comtat de Prades, que fins ara era inaccessible perquè els originals són a Andalusia, a la casa dels Medinaceli, i en canvi ara aquí al castell de Falset hi ha una còpia microfilmada que es pot consultar i gràcies a això s'han pogut començar a fer una mica més de treballs. Potser el més conegut és l'atenció que hi va dedicar l'Ezequiel Gorta en el seu llibre de la història de Falset, que ja en parla, i bé, hi ha altres persones que també ens hi han dedicat, diguem.
Tal com deies, aquestes xerrades compten amb el suport de l'Ajuntament de Falset i l'Arxiu Comarcal del Priorat, no?
Exactament. Evidentment l'Ajuntament doncs, va mostrar el seu interès en poder donar a conèixer aquesta part de la història de la història de Falset, i a l'Arxiu Comarcal també el seu interès, primera, com a agent cultural de la població, evidentment. En segon lloc, perquè l'arxiu té la seva seu en el mateix castell. De fet, el castell fins ara pràcticament no s'havia pogut visitar. El dia que vam fer la primera xerrada va ser gairebé la primera ocasió que es va poder entrar i visitar l'arxiu, perquè de fet doncs, encara no s'ha fet cap jornada de portes obertes, això l'arxiu em sembla que té previst fer-ho més endavant, i per tant doncs, també els era pertinent fer aquesta divulgació, i perquè més tenen la documentació, ells físicament aquesta còpia de la documentació.
Una història del castell de Falset que ja s'està divulgant a tots els vilatans i ja ha començat aquestes xerrades, però en manquen dos encara, estem a la meitat, podríem dir.
Sí, exactament, n'hem fet dos. Anem a fer una primera, l'Ezequiel Gort, per introduir així una mica de manera bàsica el període, que parlava d'un dels personatges més importants que ha viscut mai a Falset, que és l'infant Pere, que era, doncs, com va dir l'Ezequiel, fill de rei, germà de rei, tutor de rei i sant alcalde de Catalunya, per tant, personatge de gran importància. I va parlar de la incidència que ell va tenir sobre Falset i sobre la configuració del castell i de la vila. Després, jo mateixa vaig parlar de les mines de Falset en època medieval, amb la relació amb els comtes de Prades, la casa de les mines, la qual se controlava tota l'explotació minera del terme de Falset, l'explotació de la plata, estava dalt al castell pròpiament, allí anaven els miners a portar la seva plata cada vespre quan s'acabava la jornada, diguem-ne, de treball, i en queden dues, que seran una aquest dissabte 18 de juny, de Daniel Pinyol, que es diu Els documents del comtat de Prades, una font per la història, que en la qual el Daniel parlarà de la cancelleria comtal, és a dir, d'aquella oficina on els comtes elaboraven els seus documents, quins documents es creaven i com aquests documents ens serveixen avui en dia per conèixer coses de la vida quotidiana, però també de l'evolució urbanística i de l'evolució històrica del comtat de Prades en general i Falset en particular. I finalment, dissabte que ve, 25 de juny, el dissabte dia 25, hi haurà una xerrada a càrrec de l'arxiver de l'Arxiu Històric Comarcal, Jaume Teixidor i jo mateixa, en què parlarem de la història d'aquest arxiu dels comtes de Prades, que va estar una bona temporada dalt al castell de Falset, després ha estat itinerant per diferents llocs de Catalunya, això estem parlant del segle XIV, XV, XVI, que el XVII va tornar a estar aquí dalt al castell, i doncs que ara els seus originals estan a Sevilla, però afortunadament tenim microfilms que tornen a estar aquí al castell i que es poden consultar i es poden utilitzar.
Després de totes aquestes xerrades que ha fet l'Associació Carrutxa al nostre castell, al castell de Falset, quin grau creu que el castell de Falset doncs, ha contribuït força a la nostra vila i a la nostra comarca?
Moltíssim, perquè a més, no, en aquestes xerrades només ens hem volgut centrar en l'època medieval I, perquè el castell té moltes diferents fases. Penseu que més endavant té un paper important en la Guerra de Successió, té un paper important en la Guerra del Francès, i més endavant també té un paper important en les Guerres Carlines. Sense entendre que allí hi ha un gran castell, que és una plaça forta, no s'entendrien, per exemple, la circulació de tropes pels nostres voltants. En qualsevol cas, això són els historiadors de l'època contemporània, els que ho han de dir, no? Els que han d'estudiar quin és l'impacte real que fa sobre la població el fet que hi hagi un castell a la vora. I més endavant, doncs, com ja és conegut, el castell serveix de presó i, per tant, també té una relació amb tots els temes de moviments socials a finals del segle XIX, començaments del segle XX, en relació doncs, amb la Guerra Civil també. Per tant, el castell ha sigut testimoni i protagonista de diferents maneres, de diferents, molts diferents episodis de la història de Falset. I, per tant, pensem que sí que és important i que caldrà seguir-ne parlant en altres períodes de la història.
Precisament parlant de futur, alguna activitat més de l'associació Carrutxa envers la nostra comarca?
Doncs sí, bastantes precisament, perquè bé, tot i que bueno, nosaltres l'entitat com a tal, l'entitat va néixer a Reus fa 25 anys, doncs portem 25 pràcticament treballant per diferents pobles del Priorat, i enguany aquest 25 aniversari el volem celebrar organitzant diferents xerrades a la comarca. D'altra banda, com fem molts estius, que ja hem anat a fer moltes activitats a Llemolins, a Bellmunt, a Cornudella, a Siurana, a Albarca i doncs, en molts altres llocs. I enguany doncs, volem fer potser d'una manera una mica més sistemàtica, fer xerrades al voltant del que és el patrimoni etnològic del Priorat. O sigui, allò que diem formes de vida, no? Que es manifesten tant en festes com en creences, en costums, en arquitectura rural o en tantes altres coses. I de fet comencem els actes de la celebració del 25 aniversari, que van començar a Reus fa 15 dies, continuen el dia 3 de juliol a Bellmunt amb una trobada en la qual doncs, s'hi pot afegir qui vulgui, en la qual hi ha unes visites a les mines, en la qual hi haurà una projecció d'imatges sobre aquest patrimoni etnològic, hi haurà un concert, i a tot l'estiu doncs, en dates que doncs, ara mateix no estan lligades encara, però doncs, moltes hi estan per acabar de quadrar o d'anunciar, diguem-ne, hi haurà xerrades en moltes pobles de la comarca.
Doncs d'acord, si més no, per acabar, recordem la xerrada d'aquest dissabte i el proper cap de setmana, tal com parlàvem abans.
Exactament, aquest dissabte 18 de juny a les 7 de la tarda, al castell, a l'edifici de l'arxiu, la xerrada dels documents del Comtat de Prades, una font per la història, a càrrec de Daniel Pinyol, i dissabte dia 25 de juny, també a les 7 de la tarda, un arxiu itinerant al fons de la casa de Prades i Entença, a càrrec de Jaume Teixidor i de mi mateixa, de Montserrat Flores.
Doncs molt bé. Doncs Montserrat Flores, vicepresidenta de l'associació Carrutxa, que organitza aquestes xerrades sobre el castell de Falset. Gràcies per acceptar la trucada de Ràdio Falset i enhorabona en aquestes xerrades tan importants de la nostra població amb el nostre castell, amb el castell de Falset.
Moltes gràcies i esperem poder continuar treballant en aspectes que tenen a veure amb el patrimoni de la comarca.
Doncs molt bé. Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Us parlem ara d'una bona notícia. La meitat d'alumnes que han finalitzat a l'escola de taller del Priorat dedicada a la formació d'informàtica durant un període de 2 anys s'han pogut inserir en el món laboral, segons ha informat el responsable del projecte. Aquesta és una de les dades més significatives que es posaran sobre la taula durant la cloenda de l'escola de taller del programada per aquest cap de setmana a les 12 del migdia a la seu del Consell Comarcal del Priorat en la presència de diversos representants de l'organisme comarcal i ajuntaments del Priorat. L'escola de taller del Priorat d'informàtica, ubicada al carrer Miquel Barceló de Falset, ha ofert formació teòrica i pràctica a un total de 33 alumnes menors de 25 anys en situació d'atur, la majoria d'ells de Falset i comarca. L'escola taller és un programa que combina la formació amb el treball productiu. La seva durada ha estat de 2 anys. Durant els 6 primers mesos de formació, els alumnes van rebre una beca del Servei d'Ocupació de la Generalitat, al SOC. També cal dir que en les següents fases els alumnes van signar un contracte de formació amb un sou del 75% del salari mínim interprofessional. En finalitzar l'escola, els alumnes han rebut també una certificació del Consell Comarcal del Priorat i un diploma del SOC amb els seus coneixements professionals. Els alumnes s'han especialitzat en les següents tasques: escanejar base d'imatge, digitalitzar l'hemeroteca del Consell Comarcal, crear i mantenir webs de diversos ajuntaments prioratins, elaborar presentacions en diapositives, crear base de dades i crear també documents, tríptics i cartells. Una vegada finalitzada l'escola, el Consell Comarcal del Priorat ha iniciat els tràmits de sol·licitud de 3 projectes de formació més, 2 per a persones aturades majors de 25 anys i un 3er projecte per a menors de 25 anys. Sobre aquesta escola taller d'informàtica del Consell Comarcal del Priorat en parlem amb la seva presidenta, la presidenta del Consell Comarcal del Priorat, Maria Secall. Maria Secall, bon dia.
Bon dia.
Tal com diem en titulars, el titular és força important per a la nostra comarca i per a la nostra població. Ho diem en titulars tal com diem. El titular diu que la meitat dels alumnes de l'escola de taller d'informàtica de Falset troben feina. Una escola del Consell Comarcal del Priorat, no és així?
Sí.
Com ho valora això de trobar feina a la meitat dels alumnes? Una cosa força important a l'escola de taller d'informàtica del Consell Comarcal del Priorat.
Pues jo molt bé, jo quan he arribat jo, com aquell que diu, doncs ja anava el curs, però l'altre que havien fet, pues, doncs els professors me van dir que estaven molt contents perquè, com si diguéssim, un 70% havien trobat feina. I ara, aquests que han sortit ara, que vam d'allòs ahir els hi vam donar els títols, provisionals, com si diguéssim, doncs també me van dir el mateix, que doncs que alguns ja havien, també anaven a buscar feina, ja els havien trobat alguna
cosa. 33 alumnes en aquesta escola, no és així?
Sí.
Tots de, del Priorat?
Sí, sí, sí. Tots entre els pobles de casa i el rededor, com aquí diu, sí, i de Falset.
Bàsicament la feina es troba a, fora del Priorat, no? Fora de la nostra comarca.
Home, i per aquí també, me van dir els professors. Que alguns l'han trobat per aquí, també.
Mm. Per què va decidir el Consell Comarcal del Priorat fer una escola de taller d'informàtica aquí a Falset?
Pues això, fill meu, ja no puc anar més enllà perquè doncs, jo ja la vaig trobar formada. Quan jo vaig arribar al gener, el 22 de gener, jo ja estava formada a l'escola d'això del Priorat d'informàtica. Però vaja, també va bé perquè ara la joventut ni sap molt ja. Amb ells, quan surten del col·legi, crios de 5 i 6 anys, ja saben fer anar l'ordenador. Però, a més, també ho aprofitaven per la gent gran, a les tardes també hi podien anar. I ara em penso que continuaran també anant-hi la gent gran.
Cal dir que els alumnes, a banda d'especialitzar-se en escanejar bases d'imatge, digitalitzar i altres temes informàtics, també els alumnes, tots han sigut menors de 25 anys i en situació d'atur, no?
Sí, sí, han de tindre això. N'hi ha hagut una colleta que han estudiat i s'han pogut treure doncs, que no havien acabat el curs doncs, de l'ESO i s'ho han tret. N'hi ha algun que no s'ho ha tret, però n'hi ha algun que, tot i estudiar, estant a l'escola al taller, doncs, s'ha acabat de treure el títol de l'ESO.
I el contracte amb un 75% del salari mínim interprofessional.
Sí, sí, sí.
La valoració doncs, des del Consell Comarcal del Priorat és positiva i...
Sí, i amb la d'això del desempleo, no? I està molt bé. Vull dir que són uns plans que van molt bé, igualment com els plans d'ocupació i tot això, doncs, perquè pots donar servei a gent que està a l'atur, com si diguéssim, està cobrant doncs, un jornal i fa unes hores... Pues el benefici pues, dels pobles també.
La idea doncs és continuar amb l'escola.
L'escola, però no hi haurà escola taller, hi haurà informàtica, però me penso que es faran cursos per gent gran.
D'acord. Sí. A banda del Consell Comarcal del Priorat, parlem una mica del Bellmunt del Priorat, del qual vostè també és alcaldessa, ja que s'ha aprovat aquesta setmana el reglament municipal de parelles de fet del Bellmunt del Priorat, no?
Sí, bueno, fa dos o tres setmanes o quatre, no sé quants dies fa que es va aprovar.
Per què aquest reglament?
Perquè a petició, va ser a petició de gent que mos ho havia demanat. De parelles, eh? Uh-huh. Parelles de matrimonis, com si diguéssim, que no estaven casats ni per l'Iglésia, ni es volen casar pel civil tampoc, que tenen fills i que, pues, suposo que deu ser per la regularització del seu estat, conviscant junts i tenint un fill, volien doncs, tindre lo d'això de parelles de fet. I va ser petició de dues o tres persones i ho van fer.
Aquest cap de setmana, Bellmunt és notícia, a banda de la trobada cultural de Carrutxa d'aquest de demà diumenge, aquest dissabte es fa una cursa ciclista també a Bellmunt del Priorat, no?
Sí, sí, sí.
Bellmunt és moda aquest cap de setmana, podríem dir.
Sí, es veu que sí.
En què es basa aquesta cursa ciclista? Cursa ciclista per la població?
Sí, sí, sí. Bueno, es fa per un tros pels petits, se fa per la població i cap a la pista esportiva, i els altres més grans se fa pues, un circuit més gran.
Una cursa ciclista oberta a tothom?
Sí, sí, sí.
I organitzada per l'Ajuntament?
Organitzada pels joves.
Pels joves de Bellmunt del Priorat?
Sí, sí, amb la col·laboració de l'Ajuntament, però són els joves els que ho organitzen.
D'acord, doncs. Maria Secalla, presidenta del Consell Comarcal del Priorat i alcaldessa de Bellmunt del Priorat. Gràcies per acceptar la trucada de la ràdio. Bon dia i endavant aquestes iniciatives.
Vale, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Parlem ara d'astronomia, ja que l'Associació Astronòmica de Torroja del Priorat ofereix un conjunt d'activitats a les entitats per tal de conèixer el planeta Mart. Les activitats inclouen una conferència en diapositives, una exposició i l'observació telescòpica del planeta vermell. El programa s'ofereix per als mesos d'octubre i novembre i la primera setmana i la primera quinzena de desembre, sempre divendres i caps de setmana. Les activitats realitzades en una jornada tenen un cost de 100 euros i si l'exposició s'allarga una setmana, el cost serà de 150 euros. Més informació a l'adreça electrònica astrotorroja@telefonica.net. Parlem de l'Associació de Cases de Pagès del Priorat, que han comunicat públicament el seu malestar per la poca implicació del sector públic i local i comarcal a les jornades sobre el turisme d'Estapa't, mostra qualitat organitzades per la Generalitat en la finalitat d'impulsar criteris sobre la millora de qualitat en el sector turístic. Segons l'entitat, d'un total de 23 pobles, només 3 ajuntaments, van participar en les accions específiques i tampoc no va assistir-hi cap representant polític del Consell Comarcal del Priorat. El conveni signat pel Consell Comarcal per tal de dur a terme aquest programa hauria d'implicar alguna cosa més que la cessió dels locals, segons asseguren des de l'entitat de l'Associació de Cases de Turisme Rural del Priorat. Acabem parlant abans dels esports de Marçà, ja que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la redacció del projecte d'ampliació de l'escola de primària Anicet Villà de Marçà, una de les principals reivindicacions del consistori prioratí per aquesta legislatura. L'actual centre escolar ha acollit durant l'últim curs escolar un total de 46 alumnes, una xifra pràcticament al límit de la capacitat de les instal·lacions. Per al proper exercici pot superar la 60ena d'alumnes degut a l'augment de les persones nouvingudes, segons ha avançat l'alcalde de Marçà, Joan Francesc Piqué. Cal dir que la majoria d'immigrants procedeixen d'Anglaterra, França, Alemanya i els països sud-americans. Fet aquest incís, parlem d'esports. Parlem ara, aquesta vegada, del Pradell Futbol Sala i aquesta victòria, aquest títol de campió de categoria provincial del Futbol Sala. En parlem amb el delegat del Pradell Futbol Sala, Joan Carles Amorós. Joan Carles Amorós, bon dia.
Hola, bon dia.
I enhorabona, també.
Sí, sí, gràcies, gràcies.
El Pradell Futbol Sala, tal com dèiem, fa dues setmanes va recuperar la categoria perduda la temporada passada. Si aquest any militava la primera divisió provincial, la propera temporada farà a Territorial Catalana, una categoria que va perdre la temporada passada, no és així?
Sí, sí. Va vindre una miqueta gran i ara veurem com anirà.
Una categoria perduda. Aquest any, campions, quina valoració podies fer de la temporada? Suposem que la valoració és força positiva després de tornar a ser campió, no?
Sí, sí. Diem que ens ho hem trobat. Sense voler, hem quedat primers a mig gas. És a dir, que tenim aquí per entrar bé a Catalana.
Les previsions eren de tornar a recuperar la categoria?
Sí, 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 sí. Sempre hem volgut pujar i a veure, l'únic equip de la comarca. I aviam.
Què destacaries del Pradell Futbol Sala d'enguany, d'aquesta temporada?
Home, continuem amb el mateix equip de l'any passat i clar, la gent ja s'ha compenetra molt bé i va bé la cosa. Bona amistat, bon grup de gent i bé.
Quin pressupost ha comptat enguany el Pradell Futbol Sala?
No ho sé, ara m'has agafat. Potser no ho sé.
Una mica en fora de joc.
Sí, sí, ara m'has deixat malalt d'això perquè no ho sé.
D'acord.
Els jugadors... Si et dic unes xifres, potser t'enganyes, que no ho sé, ara no...
D'acord, els jugadors dèiem bàsicament del Baix Camp, no?
Sí, 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 del Baix Camp i dos jugadors d'aquí Marçà.
De Pradell, algun jugador, a Pradell Futbol Sala?
Sí, bueno, no, de jugador del Pradell cap, ara. L'any que ve un n'hi tindrem, enguany. Bueno, enguany que pujarem de categoria n'hi haurà un, però tot és de Baix Camp i dos d'aquí de Marçà que volen vindre a jugar.
Tal com dèiem, el Pradell Futbol Sala tornarà a la categoria perduda l'any passat, la Territorial Catalana, i continua jugant al Pavelló d'Esports de Falset, no?
Sí, 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 això continua tot igual, sí.
Per què no juga Pradell al Pradell Futbol Sala, òbviament, al seu municipi?
No, se necessita un pavelló, i de pavelló només n'hi ha un, que és aquest de Falset, aquí a la comarca, no n'hi ha cap més. I per jugar en aquestes categories se necessita pavelló cobert.
Si no és pavelló cobert, la federació no deixa jugar...
No hi pots jugar, no. Ha de ser pista coberta, i és així.
L'assistència d'espectadors aquest any...
Molt bé, molt bona, sí, sí, enguany estan molt bé. Ens ha vingut molta gent de Marçà, els jugadors de Marçà, doncs ens ve molta gent. I d'aquí a Falset, doncs també ve gent, sí.
Estan totalment satisfets.
Sí, i tant, enguany sí, molt, molt, molt.
La propera temporada, tal com dèiem, tornarà al Pradell Futbol Sala al Pavelló d'Esports de Falset, un altre cop.
Sí, sí, sí.
Amb horari, igual, igual. Amb horari també del dissabte?
Segurament que sí. Segurament que sí. S'ha d'acabar de perfilar això, però segurament que tornaria a ser el dissabte a les 7.
Ja jugant amb els equips d'arreu de Catalunya, no tan sols de la demarcació de Tarragona, no?
No, juguem de Lleida, part sud de Barcelona i Tarragona.
Important portar el nom de Pradell arreu de Catalunya.
Home, sí, i de la comarca també, el mateix portar el nom del poble, també portem la comarca.
I de la comarca, òbviament. Clar,
perquè venen a jugar, no venen a jugar Pradell, venen a jugar a Falset. Clar, el Pradell és el nom, però ells saben que venen a jugar a Falset,
a la seva capital.
Clar.
Les aspiracions per la propera temporada, mantenir la categoria, no?
I tant, sí, sí, amb això estem contents.
Doncs molt bé. Joan Carles Amorós, delegat del Pradell Futbol Sala. Enhorabona per recuperar la categoria perduda l'any passat, de ser campió en guany de la primera divisió provincial i força èxits per la propera temporada.
I moltes gràcies. Ja ens tornarem a veure, suposo.
D'acord, adéu-siau, bon dia.
Vale, adéu. Adéu.
I per acabar de venir l'informatiu ens manca el temps. En aquest cas, el temps meteorològic. Ens ho conta, com sempre, ens ho explica l'Enric Massip.
Acabem una setmana en què la inestabilitat s'ha deixat sentir d'una forma tímida que les nostres comarques han patit ruixats de poca transcendència i sempre doncs, de curta durada. Una situació que quan acabem la setmana té tendència a desaparèixer i per tant a donar pas a una situació completament estable amb període de domini dels cels clars, temps assolejat i temperatures altre cop tornant a pujar agafant-se valors molt propers als 35 graus o superant-los inclús aquesta quantitat. No s'esperen doncs, grans alteracions, ambient clarament d'estiu, calor i molt apropiat aquest temps per, doncs, per la platja i per la piscina. En quant a efemèrides, hem de destacar que aquests dies però de l'any 1965, la situació també de força calor i a Sevilla registraven una temperatura màxima de 45 graus i 3 dècimes.
I fins aquí doncs l'edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Nosaltres ens retrobarem el proper cap de setmana, on ens encetarem ja el proper mes de juliol, que gairebé el tenim a tocar. Serà doncs fins aleshores, serà fins al proper cap de setmana. Adéu-siau, bon dia.